Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 24 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlarem de la metamorfosi. Tendim a pensar que un projecte de vida o un negoci ha de ser com una via de tren, una línia recta i fixa, on no es pot descarrilar. Però la realitat ens demostra contínuament que la verdadera intel·ligència i, sobretot, la verdadera valentia resideix en saber moure'ns, en saber escoltar cap on bufa el vent del mercat i tindre la capacitat de transformar-se per complet i sense perdre ni un grapat de l'essència original. Reaccionar a temps i canviar de pell és, de vegades, el millor sinònim de supervivència. Comencem!
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre Nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre Nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
I per parlar d'aquesta capacitat d'adaptació als nous moviments, avui seu a la nostra taula una dona enèrgica, de somriure fàcil i de caràcter ben transparent. Una emprenedora de Socarrel, que està al capdavant de l'Associació de Comerciants de Pego i que ha viscut en primera persona una transformació substancial del seu propi establiment. Va començar cuidant la nostra pell, amb l'alquímia de la cosmètica natural i adaptant-se als nous temps. Avui ens alegra el paladar i vesteix les nostres taules amb productes premium de proximitat. Parlem amb Diana Sendra Bordes, l'ànima del raconet de la Potingues. Bona vesprada i benvinguda entre nosaltres, Diana.
Bona vesprada i gràcies per la presentació.
Com et bateguen avui les teues emocions, avui, en retrobar-te de nou als micros d'aquesta casa?
Ai, m'agrada molt. És que sembla que vinc, que m'acolliu molt bé i penso que també és necessari que la ràdio es mantinga viva i que transmeta també històries locals.
Diana, mirant darrere en el temps, Com es gestiona el vertigen de transformar un espai de referència tan clar com era la Potingues en el nou concepte del Raconet de la Potingues?
Pues es gestiona amb inversió, formació i claritat i foco. Vull dir, has de tenir molt clar que vols fer el canvi, que el canvi va ser rentable i has de buscar aquest foco i has de ser molt constant.
Què et deia la intuïció en aquest moment clau quan vas transicionar?
Pues tu saps com a vegades deixar les pel·lícules que veus que tu vas lento i que tot el que el passa per davant el passa molt de pressa? Pues era aquesta sensació. Jo tenia la sensació de que estava passant-me alguna cosa per davant i que no tenia temps a assimilar-la.
Tenies clar el canvi?
Sí, sí. Tenia clar el canvi perquè es van donar diferents tipus de factors que van afavorir aquest canvi.
Eixa fusió tan curiosa va començar, no, d'una manera molt anecdòtica, entre una línia de cosmètica basada en l'oli de raïm i les cates de vi.
Correcte.
Esperaves realment que el món de l'enologia acabara guanyant el terreny d'eixa manera al teu mostrador?
No, en aquest moment que ho vaig iniciar, no. La idea era complementar i fer una atmosfera, crear una atmosfera agradable per a que els usuaris, els clients, es relaxaren i pogueren disfrutar d'un bon vi i al mateix temps explicar les propietats de la línia de cosmètica en concret. Però, clar, va anar evolucionant a poc cap a aquest sector i vam haver de fer el canvi, però bueno, en primera instància no.
Dius que el canvi va vindre recolzat també perquè per golejada el vi i els productes premium van guanyar la partida. Consideres que la gastronomia selecta s'adapta millor al tipus de client actual del poble que la cosmètica natural?
No és que s'adapte millor al perfil, però sí a l'hora de consumir. Vull dir, el consum de productes artesanals, productes premium, d'alta qualitat, l'oferta era menor que l'oferta que pots trobar en el que és la cosmètica i cosmètica natural. També el món de la cosmètica és un món molt salvatge, també està molt present en les xarxes socials. Llavors era com s'havia convertit en una lluita entre David i Goliat, sobretot en el nicho de cosmètica natural, que era el que jo havia començat. I en un principi la cosmètica natural, com tu molt bé dius, així a nivell local no existia ningú altre referent i per desgràcia les grans corporacions van començar a introduir la cosmètica natural també dins dels seus magatzems i clar, era molt difícil combatre aquest tipus de producte.
Tu estàs explicant, no?, que totes aquestes cases amb les quals tu treballaves han entrat en grans perfumeries, que quan tu vas a comprar a certes perfumeries veus cosmètica natural i veus, perquè a mi em va passar, ai, mira, tenen la marca aquesta que té Diana Apego, que vull dir, i el clar, és el problema que ells, les grans empreses, abaixen, abaraten costos.
Clar, ells compren, i posen que ells compren lots, ells compren lots per a subministrar tota Espanya, totes les cadenes i totes les botigues que tenen. El conflicte que van tindre les botigues locals com la meva, perquè no estava, això no m'ha afectat sols a mi, sinó també botigues de, pues, com diria jo, pues, de pobles com Alfafar, per exemple, o pobles com Beniarbeig, que també tenien alguna botigueta semblant a la meva. Què passa? Que aquest tipus de corporacions tan bèsties el que fan és compren aquests lots a preus inclús més, molt més barats des que comprem la resta i el preu de venda final podia arribar a ser més, més barat, inclús el meu preu de venda de proveïdor. Llavors, ahir no podien lluitar. La reivindicació que fem, les botigues com la meva, contra aquests productors o marques que havíem tingut nosaltres i que havien sigut tan fidels a elles, era, val, jo entenc que tu, de 5 línies de cosmètica que tens, val, posem una basada en cítrix, l'altra basada en retinol i l'altra en romer, per dir alguna cosa. Pues ven dos línies a les grans corporatives i mos guardes una línia com a mínim per al el comerç local o comerços més menuts, perquè també el dona cert criteri, certa garantia. Però no va ocórrer, això no va ocórrer mai, i moltes botigues com la meua van eliminar aquest tipus de línies de marques.
Clar, tu, és que és el que parlem, fins i tot una de les teues marques que eren que estaven en xaló van tindre que tancar.
Sí, sí, aquesta va ser una de les més impactants, perquè a més era gent que va apostar molt per la cosmètica sòlida, feien uns productes d'alta qualitat, tot artesanal, van fer tota la inversió en els laboratoris per poder tindre les garanties que la Unió Europea, etc., a nivell de registres sanitaris requereix. I a banda és que compraven, subministraven de l'oli d'oliva, de l'oli d'ametlla, de tota de quilòmetre zero, de la gent del voltant, que donaven riquesa als seus propis proveïdors perquè eren de l'entorn, eren de quilòmetre zero. I això va ser una llàstima.
És que de vegades no ens donen compte, i sempre, perquè a mi m'ha passat que he tingut negoci al poble de Pego i em venien i em diuen és que el pantaló que tu tens és més car i en el preu del teu me'n vaig a Zara i me'n compré dos. Molt bé, doncs vés-te'n a Zara i compra-te'n dos. Jo no puc competir contra grans empreses.
El valor afegit n'hi ha... Això és, també és una labor un poc didàctica del consumidor propi. No, ja no sols del botiguer, sinó del consumidor. El consumidor ha de ser conscient i, evidentment, tots consumim fast fashion, perquè per desgràcia no tenim un nivell adquisitiu tan alt que puguem comprar sempre tots els nostres articles de l'armari o tots els nostres articles de la nevera puguen ser 100% de slow fashion, això està clar. Però si eres conscient i saps que quan vens a la teua botiga, en aquell cas, o a la meua o a qualsevol altra botiga, saps reconèixer que ahir darrere n'hi ha una política de preus justos, de salaris justos al fabricant, a la persona que està a la fàbrica, que segurament respectarà en el medi ambient un 100% més que qualsevol altre tipus de fabricant. Clar, tot això, tota aquesta cadena de coses que afavoreixen en general a tota la humanitat, a tot el món, que és un benefici general de la societat, s'ha de repercutir d'alguna manera. I per desgràcia s'ha de repercutir a través del preu. El que tindrien que tindre és suficientment una economia forta per a poder adquirir aquest tipus de producte sense fer un gran esforç des de la part de la butxaca.
Mirant aquesta transició des de fora, mantens en el fons que tot està relacionat, és a dir, que fer vi, beure vi o crear una crema, al cap i al fi és formar part d'una mateixa alquimia comercial?
Sí, jo penso que, bueno, el nom de la Botingues és ix perquè jo sempre portava molt de potingue darrere. Sempre portava antimosquits, sempre portava crema solar, sempre era molt potinguera. I a fi i al cap, fer un potingue és fer mescla, no? I fer un vi, quan poses diferents tipus de raïm, que és un coupage, també estàs fent una mescla, és una espècie d'alquímia. I les cremes tenen aromes, tenen, que per cert m'ha servit molt també per a identificar aromes a l'hora d'identificar aromes del vi.
Clar, és que una cosa, vull dir, al fi has après.
Clar, clar, per exemple, pues, un aroma de cirera, que el podies gastar, es pot gastar i es gasta moltíssim en la cosmètica. Pues, en el vi també, el vi moltes vegades pues, notes l'olor de cirera, el sabor de cirera, de grosella, de fruits del bosc, i això és una cosa que en la cosmètica també està molt present. Després ens podem anar a fruites més blanques com la pera, la poma, cítriques, per exemple, en el tema del vermut. És que els aromes, la terra és la que n'hi ha, i la terra dona un tipus de plantes i un tipus de fruites, i en això és, en aquesta alquímia és la que juguem tant en un aspecte com en un altre.
Anem a fer una de les primeres parades musicals, agafem aire, relaxem i des del reflex d'una mateixa a la calidesa que desprèn la fusta en transformar-se. Escoltarem la delicadesa musical d'una veu que ens arriba des de les illes. Maria Jaume amb Ella és crema i després continuem parlant amb Diana Lapotingues.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ja hem tornat, ahir estem escoltant aquesta primera de les cançons que escolta, que ens ha demanat la nostra protagonista d'avui, Diana Lapotingues, explica'ns a l'audiència què significa per a tu aquesta cantant Maria Jaume i aquesta cançó, Ella és crema.
Bueno, a banda del ritme, que m'agrada molt, Maria Jaume pensa que és una xiqueta molt jove, i que ha sigut molt transgressora, que és de les primeres dones que d'ací del país que ha aconseguit fer mescles i fer sons molt atrevits i actuals. Normalment aquest tipus de música també està associat al tema masculí, en canvi ella ha fet des del seu punt de vista. I tot aquest disc és molt disfrutant, es pot disfrutar molt bé tot el disc. I res, és una de les cantants que més m'agrada posar quan quan fèiem el Bad Girls els dijous. Normalment utilitzava la seva música per amenitzar la vesprada.
Canviem de text, però no d'exigència. Tu defenses ferment que el comerç de proximitat s'ha de venir après. Realment és essencial dedicar tant de temps personal a la formació contínua quan un està al capdavant d'un negoci a nivell local?
Jo penso que és essencial. Sense formació no pots seguir, no pots renovar-te, no saps on invertir i no pots continuar, sols pots estancar-te. I més avui en dia penso que és fàcil poder-te formar, inclús de forma gratuïta, en el moment que tu vulguis i on tu vulguis.
Quants tallers, hores d'estudi i cursos de sommelleria fan falta realment per a poder mirar a un client als ulls i orientar-lo correctament i transmetre-li el valor afegit que té el producte de la teva estanteria?
Jo diria que cada dia, sí, moltes hores, molts dies, i cada dia aprens. Si tu vols, cada dia aprens. Ara, avui mateixa estava fent unes etiquetes noves, que són uns collarins que van penjats a cada etiqueta, a cada botella, perdó. Pues has d'escriure l'anyada, has d'escriure el tipus de raïm, la deo, si està fermentat en barrica, si no, vull dir... I això no es podrien dir les hores, sinó que és un aprenentatge diari i que t'has de formar sí o sí, vamos.
Tens una norma molt clara al teu establiment. Dius que no fas cas a les recomanacions dels teus proveïdors si abans no tastes o proves tu mateixa. Quin filtre d'exigència passa a un producte abans de que tu decidisques posar-lo en venda al raconet de la Potingues?
Bé, les primeres preguntes són d'on està fet i com. Quanta producció té i de quina manera s'ha fet. Aixes serien les primeres preguntes. En quant al vi, inclús a la resta de productes, formatges, anchoves, tot. Després, evidentment, en el cas del vi l'he de provar. En el cas del menjar, un 98% de les vegades hem provat el producte anteriorment o en algun lloc, o coneixem la marca i han comprat. Posem que visite algun lloc i veig una marca que m'agrada, la compre, la provem a casa i després ja contactem amb aquesta marca per a veure. Vull dir, és una recerca constant. Però els primers filtres és què, qui i com.
Però troba que aquests filtres, tots els que tenen negoci o han tingut negoci, troba que el fan, no? Quan vas a buscar les marques...
Clar, és essencial.
O el producte que tu vols oferir en la teua botiga.
Que si no saps...
El què, el com i per què. Vull portar este vi o vull portar estos xocolates o vull... Vull dir, s'ha de fer un estudi de mercat... Trobo que és essencial.
Home, això és molt essencial. Saber l'estudi de mercat i saber què volen, què es necessita o què estan buscant els usuaris o els clients és bàsic. Després està també, perquè clar, o pots mirar les modes que n'hi ha, que dins de les modes tu també saps que dins de la moda pots triar un tipus de producte, no perquè sí ha de ser aquest tipus de producte en aquesta marca i en aquest color. Pot ser, si n'hi ha una tendència, posem, a portar jeans, pues, bueno, jeans n'hi ha de molts colors, de molts tipus i de diferents gramatges. Entonces, pues, has de saber triar o com a mínim triar és que tu penses i estàs convençut que pots vendre.
Que m'imagino que et passarà, no?, amb les tòniques. Que l'altre dia me'n vas donar a provar una que em va encantar. M'imagino que no, tu no vols la típica tònica de sempre. Vull dir, m'imagino que buscaràs al proveïdor que tinga diferents tòniques de diferents sabors.
Això és el que més em costa. Això és el més difícil. Buscar referències noves, buscar referències que no siguin vistes, perquè cada cop acabes tinguent molt de proveïdor diferent. Perquè el que porta la tònica no el porta el vi, el que porta el vi no porta el formatge, el que porta este formatge no porta l'altre formatge. Entonces, clar, has d'anar a buscar molt al productor, molt a l'artesà, és una recerca constant i també a vegades és una batalla perquè dius, bueno, sé que això va funcionar, però no vull tindre perquè està a tal lloc, tal lloc, tal lloc, i no vull tindre aquest producte a la meva botiga. Sempre és un risc, també.
Parlem de la teva parella, del meu tocallo, Xavi.
Sí.
Que prové del Priorat, i ell s'ha criat en una família amb celler propi, vinicultors des de fa més de 60 anys. Anar amb els cosins al tros es podria considerar el millor curs intensiu real que es pot fer?
A veure, una masterclass. Això hi ha gent que paga. Hi ha gent per això. Jo tinc el privilegi de tindre-ho en directe, ja no sols dels cosins, sinó d'amics i l'entorn del poble, que evidentment si demana que em porten a les vinyes, em porten a les vinyes. Si tinc algun dubte de com s'ha fet, s'ha elaborat un brisat, m'ho expliquen de la A fins a la Z. Inclús tenim un poc de pique entre la Deo Priorat i la Deo d'Alacant, que evidentment és una forma graciosa de tastar, de que ells tasten Alacant i de jo tastar Priorat o Montsant. I, però clar, evidentment la família de Xavi ha viscut del vi, del raïm, ha viscut del raïm, els cosins porten les terres des de la família des de fa molts anys. De fet, són dels pocs que continuen portant terres a altres a famílies del poble que no tenen a ningú per a que puguen cultivar-les. I clar, estem parlant de, pues, com a sigui agarres algú que sap molt de taronges, no? Ells només mirant la vinya ja saben de quin peu cosejo.
Digam que va ser des del Priorat van ser les primeres botelles de vi que van estendre a la botiga, si no m'equivoque. Va ser com la prova pilot. Des de dins de casa va dir, va ser...
abans de tindre la línia de cosmètica, ja s'havia donat el cas de que quan fèiem algun event no a la botiga, sinó vull dir algun event
familiar,
ja portàvem vi de Priorat i existia el treje-maneje de pujar taronges i baixar vi. I llavors ja era com un poc que ja... Que ve Nadal, pues baixeu-mos vi, pues que ve això, moros i cristians, pues mira, provat aquest vi, baixa-me-lo de Priorat per a la Càvila. Vull dir, era de forma anecdòtica o de forma puntual es feia.
I combinant aquest bagatge familiar del Priorat amb la teua pròpia formació en la denominació Alacant, com aconsegueixes l'equilibri perfecte entre defensar els vins de casa i aportar visions enològiques de fora?
Bueno, jo penso que la diversitat és un punt a favor. Jo sóc molt diversa, llavors això sí que m'ajuda a apreciar, o sigui, el tindre el cap obert i el paladar també obert m'ajuda molt a l'hora de poder presentar una línia de vins de la Marina Alta i defensar-la i al mateix temps apreciar referències de Priorat o de referències de Terra Alta o de Penedès. I clar, ahir també el vi no té més secret que provar i provar i provar. però sí que és veritat que per a poder formar-te necessites ajuda de professionals, de gent que pugui assessorar-te bé, a banda de tastar vi, i clar, i tindre també el que diem, el cap obert, la ment oberta i el paladar obert per no centrar-te sols en un tipus de vi.
Tot i el canvi cap al vi, conserves encara tallers de sabors artesanals, de la potingues per enyorança o perquè la gent del poble continua demanant que facis cursos de sabons, de ciris?
És un poc una combinació. És com que no vull desprendre'm del tot d'aixa part de la potingues, i per l'altra banda també m'ho demanen, i al demanar-me'ho, pues, clar, quan tinc tot el que és la infraestructura per a poder-ho fer, evidentment pues, es fa, però sí que n'hi ha una part d'enyorança total, clar.
Sí que és veritat que si quan passes pel carrer Ramón y Cajal està el raconer de la Potingues, que uh-huh. recordareu que era el local d'estos pares,
el
Bonfort,
sí.
Que ara és un altre tipus de concepte de negoci, i enfront el que era la llibreria Fitxes. Allí és un espai on fas cursos.
Allí és, tenim el que és aprofite l'aparador que tenen, perquè és un aparador molt vistós, i realment és la part de dins la gastem com a magatzem, perquè necessitem molt d'espai per emmagatzemar el vi. I després tinc un taller, o sigui, realment no està obert al públic, és més bé un talleret per a mi. Però clar, si n'hi ha alguna persona que vol fer en companyia meva algunes veles o algo, ho pot fer. Però normalment els tallers es fem fora del local, perquè ens demana igual un ajuntament en concret. Fa dues setmanes vam anar a venir a Txell.
Molt bé. En aquests tallers utilitzes moltes herbes de la diània, com el romer, l'espígol o la calèndula. Hi ha pèrdua de connexió en la societat actual respecte a les propietats naturals de la terra que ens envolta?
N'hi ha una cara A i una cara B, com sempre. Hi ha un sector que pense que és un sector molt fort, un sector de població que està superformat, que sap molt bé, que ha recuperat receptes, gràcies a Déu, ancestrals, i que saben molt bé aplicar-les en benefici de la pell o en benefici general. Per desgràcia és un sector menor, i també sempre va associat a un tipus de persona, o sigui, una tipologia de persona, no? I l'altra part, que és la gran majoria, pues sí, està desconnectada de la terra, no diferencia un romer d'una alfàbega, i clar, això és un problema.
Deixa'ns un secret útil, com a consumidors, que vas esmentar l'altre dia a Sons Púrpura, com podem identificar ràpidament si un oli essencial està quimiotipiat o té propietats reals, o si simplement ens estan venent un aroma bàsic per a casa?
Normalment els aromes, els olis essencials que estan quimiotipats, normalment no, pensa que inclús per llei, si està quimiotipat, ha de portar el nom en llatí també. És a dir, si és romer, pues té que posar Rosmarinus officinalis, ¿vale? Després, darrere ha de posar també quin quimiotip és. El quimiotip és com si fos el carnet d'identitat de la molècula, que jo estic explicant sense ser química, si n'hi ha algun químic que m'escolte que em perdone si m'equivoco en alguna cosa, però perquè els usuaris ho puguen entendre. El quimiotip és el carnet d'identitat que diu quina molècula porta en quina propietat. Val? Per exemple, continuant en el romer, n'hi ha tres tipus de quimiotip. Un seria el cineol, l'altre seria l'alcanfor i l'altre la verbena. El cineol és el que nosaltres normalment associem a que és expectorant. Val? Quan tens tos, no? Quan et fa mal la gola, quan no pots respirar, descongestionant. L'alcanfor, que s'utilitza moltíssim, moltíssim, ara ho veuràs sempre, en les cremes musculars.
Sí.
Les que són de alivia el teu dolor muscular, pues sempre porten alcanfor. I tot ve del romer, però no tot el romer té eixa molècula. N'hi haurà romer que sí, n'hi haurà romer que no. I després l'última, que era la de la verbenona, és per a regenerar la pell, inclús també té funcions estimulants per al fetge. Entonces, clar, depèn del quimiotipi, de lo que tu vagis a o sea, de la funció que tu necessites, has de buscar que el posi quimiotip alcanfor, quimiotip cineol, val? Això seria la gran diferència entre un aroma simple i un oli essencial quimiotipat.
Passem a un tema un poc més complex. Vas canviar d'un sector tradicionalment més femení, com és la cosmètica, pel món del vi, que sol estar més masculinitzat a les fires, al camps, i en referències com la guia Parker. Es nota aquest canvi de rol?
Clar, molt, molt. Començant per les fires i acabant pels comerciants. O sigui, comercials, perdó.
O sigui, quan un comercial va a visitar-te a la teua tenda i veuen que la emprenedora, la que gestiona el negoci, és una dona...
I si està Xavi o jo, 80% mirem més a Xavi que a mi. A l'hora de... I no precisament perquè Xavi s'hagi presentat ja prèviament com a una família... De... No, igual ni ho saben, saps el que vull dir? No saben, no ho saben, però a mi ell està al meu costat i segurament miren més a ell que a mi.
Clar, perquè es pensaran, esta xica deu ser la treballadora.
Ella està a la botiga ja.
Sí,
ella ven.
Ella no s'entera de res.
Ella ven ja. I a les fires també es nota molt, perquè sobretot també perquè quan vas, pues això, és que estem parlant d'un 90%, tio, de cellers estan representats per homes. Tot i que les dones que n'hi ha són supercapaces, super pioneres, ja vaig dir alguna referència també en el món del cava, en el món del vi, i ja cada vegada les fan remoure i ressonar un poc més, inclús així a la Marina Alta també ja n'hi ha referents, però clar, és minoritari.
És que és el que estem parlant, no? Dius tens, que estem ment o que tens un caràcter fort i transparent, i ara estàs comentant, no?, que el comercial preferís parlar en el teu home abans que en tu per tancar un pedido. Com s'imposa el criteri d'una dona que és la que realment gestiona la botiga?
Jo l'ho dic directe. Jo l'ho dic directe. La que fa la comanda sóc jo, eh? Vull dir, la que tanca sóc jo, no ell. I ahí ja es queden un poc així i ja empien un poc el rotllo. N'hi ha que no, eh? No tots, per sort, no tots els comercials són igual. Però sí que, si veig que van per un aquest tipus de línia, és a dir, m'espere, quan arriba l'hora de tancar el pedido, dic, la que tanca el pedido sóc jo. O sea, perquè li quede clar que la que va demanar i la que va triar la referència sóc jo.
La que mana i paga...
Sóc jo.
I punto.
Que si jo li puga demanar parera a Xavi, pues sí. Però Xavi també és veritat que moltes vegades, si està, pues igual tasta algo i diu, bueno, ja t'apanyes amb ella. Saps, volen dir, jo sóc arquitecte i jo marxe, saps? Jo me'n vaig. Però sí que n'hi ha hagut... Alguna vegada sí que he dit que és... És en mi, en el que ho tens que tancar, la referència.
Uau! És que ens pensem que això està molt llunyà, no? I no és...
No, n'hi ha situacions que no.
No,
n'hi ha situacions que no.
I que vaig a un comercial i que vaig a vendre't un producte i que faci aquest tipus d'accions, perquè vull dir... Ella, esta chica está así porque mira, porque es la dependenta y está així de bonico. Uh-huh. I ell és el que gestiona l'empresa.
Sí, sí, és així, no. Sí que passa. Sobretot en un sector, anem a dir, molt masculinitzat, com és este. Estan tan acostumbrats a que els gerents i els caps de les cellers i de les botigues de vi, especialitzades en vi, siguen homes, pues que a tu directament ja el descarten com a...
Sí, sí, com a emprenedora, com a gerent.
Exacte.
Anem a fer una de les... Anem a fer la segona parada musical i última del programa. Cançons que de projectes lliures que busquen un punt de ràbia, de veritat i de connexió directa. Escoltarem a Vicente Amor amb la cançó Xego i continuem parlant amb Diana Lapotingues.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Ja hem tornat parlant, perquè estem ara si fora en micros parlant de vi natural, parlant de Jerome, que el portes molt bé amb ell i que
sí, m'encanta.
I que tu tens algunes referències en el Raconet.
Sí.
Com es treballa amb aquesta competició sana amb Jerome?
Oh, perfectament. Ens complementem molt bé perquè en respectant les referències, per exemple, jo les referències que té Jerome al seu celler ni les porto ni les portaré mai, per respecte, i al mateix moment ell m'envia altres referències, inclús del mateix celler en concret, que ell utilitza una o dos de cada bodega, i em diu, prova això, prova allò. O sigui, per aquesta part es complementen perfectament. Després, en events que fem a la botiga, com pugui ser la nit de les garnatxes, ell és un convidat d'honor a portar les garnatxes de vi natural que ell vulgui compartir en els nostres clients. Inclús si ve algunes persones que pot passar, perquè també, sense voler, jo estic al centre, igual n'hi ha més afluència de pas, i em pregunten per fer alguna cata o algun tast de vi naturals, jo directament vi natural apego és Jerome. I aquestes cates les derive a Jerome directament, es passa el contacte per a que ell es pugui fer un tast com cal, perquè jo considere que això suma i no resta.
Clar, és que vas participar en guany o fa...
Sí,
en la fira del vi natural.
Fa dos anys o tres ja que participé.
I ell participa amb tu a la fira de comerç?
Sí, anem a veure, al ser una organització, una associació, ell no pot tindre, no és un comerç com a tal, però jo des del meu estant el convide per a que la gent conega el seu producte també, el convide al meu estant i allà està normalment tot el matí i dona a provar, a tastar les referències que ell considera que vol portar. I després nosaltres hem estat, penso que 2 anys o 3, disculpeu, no me'n recordo, penso que 2, a la Fira de Vi Natural representant cellers de vi natural del Priorat o Montsant, que normalment són amics de Xavi, que per no fer el desplaçament pues, representem el seu celler així. Vull dir, tenim una cordialitat a banda d'una connexió molt xula, perquè el que ens connecta és viure el vi i disfrutar-lo.
Ara anem a parlar un poc de la teua faceta com a presidenta de l'Associació de Comerciants. Trobo que quants anys fa que estàs com a presidenta?
Penso que de 2020, pot ser? 2020.
És que, clar, Dina, quines idees tens com a presidenta per a dinamitzar el comerç local i l'associació? Perquè fa molts anys que hi ha associació de comerciants al poble. Què creus que hauria de... Que tu creus que vols fer i es podria fer i no es fa perquè la gent...
Ja, l'associació de comerç, ara tenim un punt d'inflexió, perquè hi ha comerços que sabem que tenen els dies comptats, no per falta de ser rentables, sinó perquè van a jubilar-se, i tenim un sector de nous comerços que també s'han associat, però clar, no és un comerç, no és una botiga, per dir-ho així, no és una botiga tradicional, en el concepte tradicional. Per tant, trobo que l'associació està en un punt que necessita renovar un poc el concepte d'associació en si, dels estatuts, de tota... necessita un poc de renovació en general, perquè els nous tipus de comerç són diferents als antics tipus de comerç. I és difícil. S'ha de fer una anàlisi, s'ha de fer autocrítica total. I clar, la gent que ja està a punt de jubilar-se pues, perd interès i perd força, que és normal, i la gent que està a meitat està a mig gas, i la gent que acaba d'entrar no està despistada perquè acaba d'obrir i per suposat vol centrar-se buscant foc en la seva botiga.
Creus que, perquè clar, si no m'equivoque, el 3 de maig fèieu la Fira de Comerç a Pego, sí, però per previsions climatològiques i perquè no hi havia un altre espai on
celebrar-lo, sí,
reubicar, creus que la Fira de Comerç, amb tots els al·licients, no? Perquè diguem que es conjuga la Fira de Comerç, la Setmana Gastronòmica de l'Arròs, el concurs de pintura ràpida, vull dir, és un dia, un diumenge prou atractiu.
Sí, això és la idea, m'ha anat sumant cada any.
I el passeig és un lloc ideal.
El passeig a nivell logístic és perfecte. Perfecte per als usuaris, perfecte per a els comerciants, perquè pots tenir el teu cotxe aparcat darrere, carregar, descarregar, necessites més material, vas a per ell, els accessos són perfectes, tenis tomalls de llum, pots tenir una tendeta per a la ràdio, pots tindre una tendeta per al creama, pots tindre una barra, vull dir, estan rodejats de bars, cafeteries, geladeries, vull dir, el passeig és ideal. També es pot celebrar, mira, l'any passat, fa 2 anys, perdó, no teníem escenari per a que els xiquets i xiquetes i els més majors que eixien a ballar del grup de dansa d'Eva, pues no ho feien a ras de terra, vam veure que no era la forma més òptima per a que la gent disfrutara de veure els xiquets, pues l'any passat van sol·licitar a l'Ajuntament que si es podia facilitar una tarima, me la va posar. Fa 3 anys no teníem canyís per a tapar lo que és l'esquena de, De les botigues. Ara ja les tenim. Vull dir, cada any s'ha anat millorant un dels punts que hem trobat que es podia millorar.
Clar, i ara el dilema que molta gent es preguntarà. No l'han fet a maig, quan la faran?
Pues la primera data que tenim contemplada, que segura que s'ha quedat així ja, és el dia 27, diumenge 27 de setembre.
El cap de setmana de Sant Miquel.
Sant Miquel és dissabte, això és diumenge. Diumenge.
El passeig, tot igual.
El passeig, perquè per temes logístics no... Ja ens agradaria, ja, als comerciants ens agrada Sant Miquel. El carrer Sant Miquel ens agrada per a muntar a nivell de fira. A nivell logístic i de gestió és més difícil.
Clar, i tu, baix el teu criteri com a comerciant, la fira de comerç com la veus? Com a una fira per a ensenyar producte o com a una fira per a liquidació d'estoc?
Jo sempre defendré que és una fira per a ensenyar el producte. Sempre. Respecte a les botigues que volen eixir en estocatge, em sembla perfecte, però jo sempre intento que diguin, val, pots portar una part d'estocatge, però porta una part de la col·lecció nova. O jo defenc, tu que vas a una fira a Barcelona, una fira a Madrid, què trobes a la fira?
Novetats.
Pues ja està. La gent va allí a ensenyar, a fer contactes i a vendre de forma indirecta. No a vendre aquest dia, sinó vas a vendre, vas a plantar la llavor per a recollir el fruit en X temps. Depèn del tipus de material. Jo, per exemple, vaig tindre... has de ser analític. Has de ser analític i saber què vas a portar a la fira. No cal portar tota la botiga.
No, perquè a mi em passava que, vull dir, portava mitja botiga darrere.
Clar.
I...
Però que la segona fira ja vas donar compte que no.
I al final, en el meu cas, com en el cas de moltes tendes de roba o sabateries que n'hi ha al poble de Pego, necessites un cotxe gran per a poder carregar.
Clar, això no té sentit. No té sentit que el castigues tant.
No.
Has de saber seleccionar quin producte vas a la fira. És com jo no puc anar en tots els vins, totes les referències de vi, pegant el sol allí. No, jo per exemple aposte per coses que la gent no ha vist o que normalment no solen demanar. Posem, aposte pel vermut, porte tota la varietat de vermuts que tinc. Aposte per productes ràpids, per dir així, productes com puguen ser de bolsa, unes papes bones, uns mejillons bons, val? Per aquest tipus de producte que sé que el puc portar, que no es fa malbé, la primera. I la segona és que són productes que la gent igual està acostumbrada a consumir de menor qualitat i que allí és el moment d'explicar-li per què el mejilló meu és més bo que el mejilló d'un altre lloc. Vull dir, has de ser analític i tindre un poquet d'estratègia, vamos.
Parlàvem abans d'entrar al directe que Pego està creixent en població, està vinguent molta gent ja per anar acabant. Creus que amb la gent jove que hi ha es poden obrir nous negocis al poble de Pego?
S'obriran nous negocis segur, però no és el mateix concepte que tenim nosaltres d'un negoci dels anys 90. Els negocis, la gent jove, evidentment, haurà de treballar i haurà de crear nous negocis i nous tipus de venda. I tindran unes necessitats molt diferents a la botiga de tota la vida.
Diana, ha estat un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Escoltar avui a Diana Sendra ens fa adonar-nos que tindre un negoci en un poble com Pego no és només obrir una persiana. És fer poble, és vertebrar el carrer i és, per damunt de tot, educar al consumidor. Diana ens ha donat una lliçó de flexibilitat i de dignitat professional. Saber canviar de rumb quan el mercat t'amenaça, mantindre viu el llegat que et fa feliç a través dels tallers i recordar els qui entren per la porta que darrere del taulell hi ha un criteri propi que no es compra ni es ven. Una dona lliure que ens recorda que el comerç local és el cor bategant de la nostra identitat urbana. Gràcies, Diana, per la teua energia, per el teu somriure fàcil i per no abaixar mai la mirada davant dels qui encara no entenen que les regles del futur les portes tu. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'esta emissió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i sobretot no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Fins la setmana que ve.